Aquesta és la sintonia del divan. Habitualment, quan fem el divan, coneixem més en profunditat una persona. Ens acostem a la seva ànima, perquè aquí, al divan de Catalunya Ràdio, el que valorem justament és això, la humanitat que hi ha de vegades un pèl amagada dins de cadascun de nosaltres. Amb aquesta mateixa voluntat, amb aquest mateix objectiu, avui fem un programa, fem un divan molt, molt diferent, que coneixerem dues persones com a mínim, però que pensem que la seva pròpia biografia i el que fan per tirar endavant la vida servirà moltíssim a moltes altres persones. I passo ràpidament a presentar-les perquè són elles les que ens han de parlar. D'una banda, al meu costat hi ha en Ronnie Gardiner. Ell és músic de jazz, té 86 anys, aneu a la pàgina web que trobareu les fotos, és joveníssim, té una vitalitat brutal i amb la seva capacitat musical ajuda a les persones. Ell és nascut als Estats Units. Benvingut, senyor Gardiner. Com està?
Very, very good.
Very
Thank
good,
very
eh?
It's an honor to be here, Sylvia.
Estic molt content perquè és un gran honor estar aquí, Sylvia.
I aquesta persona que ens ajuda amb la traducció és en John de Errasti. I somriu mentre se'l mira l'Olivia Rueda. Olivia Rueda, gràcies.
Gràcies
per ser aquí. Gràcies per haver escrit aquest llibre que es titula No sabes lo que me cuesta escribir esto, que l'he llegit i et diré per què m'agrada molt aquest llibre, perquè escrius el que realment sents, el que realment penses. De vegades les persones que han passat per una situació complicada acaben escrivint-te llibres de color de rosa, i en el teu llibre hi ha tots els colors.
Gràcies.
Gràcies. L'Olivia Rueda és col·lega nostra, és realitzadora de televisió, realitzadora de TV3, abans de dedicar-se a la realització. Els realitzadors en saben un munt, i les realitzadores, perquè són els que ens ensenyen quin pla escullen la televisió. Per tant, ens estan explicant una història. Abans d'això era muntadora musical. La música és un element a la seva vida. I ara com et definiries, Olivia? Ara què ets?
Pues no lo sé. Yo creo que una mica como un paseante.
Paseante.
Yo voy a la, voy a paseo todo el día y me invito historias de dónde vendrá esta persona, qué será, no sé qué. Y algún día igual puedo explicar con imágenes estas cosas, ¿no?
Clar, perquè és una...
És que tot ho veig en imágenes.
Tot ho veu amb imatges, ella, La Olivia va passar per una sèrie de problemes de salut. Un bon dia, pam, allà al menjador de TV3 va caure, havia tingut un atac d'epilèpsia, i un cop li van descobrir el tigre que tenia al cervell, que és com li va explicar un metge, va haver de passar per diverses intervencions fins que finalment va tenir un ictus. I per això no sabes lo que me cuesta escribir esto, és l'esforç per tirar endavant.
Claro, porque yo no puedo escribir, me cuesta muchísimo. Entonces este libro lo está escrito no solo frases, sino con palabras por palabras, porque cada palabra tengo que saber qué viene después de la M, la E, y además, claro, te estás mirando eso, y claro, ya no sabes cómo era la estructura de la frase. Claro, si te estás todo el rato mirando la palabra, y dices, bueno, a ver, ¿qué quería decir? So, para adelante, para atrás. Això és molt difícil, cuesta mucho.
Parlava el català la mar de bé, ara li costa una miqueta més, perquè quan hi ha aquests problemes al cap, resulta que el que sí que es manté més potència és la llengua materna, però les llengües apreses després, doncs costen més. Això va molt bé de saber-ho. I amb nosaltres hi ha també l'Òscar Estivalet. Gràcies per venir, Òscar.
Moltes gràcies a ti.
L'Òscar diu que és l'ambaixador del Ronnie Gardiner. Tu també ets músic, per això, eh?
Sí, soy guitarrista y he sido profesor de música también en Barcelona y en distintos sitios.
I és fisioterapeuta i col·labora amb l'Associació Superar l'Ictus de Barcelona.
Exacte.
A veure, senyor Gardiner, tot això està molt bé, però el que ens agrada és la música. Música. Jan Gardiner, i aquí tot l'estudi tothom somriu. És de, nascut del 1932, 86 anys, a Westerly, a Rhode Island, als Estats Units. A vostè li van regalar una bateria de molt menut, no? Quants anys tenia llavors?
Tenia només 3 anyets d'edat.
I què va començar a fer llavors vostè?
Vaig començar a tocar els timbals perquè venia el Pare Noel.
Venia el Pare Noel. Els timbals li havien portat al Pare Noel. I va arribar a tocar fins i tot, de molt menut, em penso, als 4 anys ja, algun solo. Every star above knows the one I love, sweet you, just you. What's that?
My Sweet Sue was the first drum solo.
Això és Sweet Sue, el primer, la primera peça soloista que vaig tocar. I la vaig tocar per a una organització benèfica, la Creu Roja. Tenia 9 anyets d'edat i vaig fer, doncs, la bateria solo.
I ara ja s'imagina aquí tocant la bateria. Als 11 va començar a tocar en una banda de música local i actuant a balls i a festes de casaments. I un dia va arribar a Nova York i allà hi havia uns soldats. Què va passar, senyor Gardiner?
Jo estava en un tren anant a la ciutat de Nova York.
Sí.
I hi havia la guerra de Corea en aquella època. Jo estava en un restaurant, estava en el vagó del restaurant del tren. Hi havia un home. I l'home semblava que era Charlie Parker. I un dels soldats va dir, és el Charlie Parker? I era el Charlie Parker. I volien que toqués. I van dir, Charlie, 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 toca, toca. I aleshores ell va dir, no, no. I finalment va dir, algú té algunes escopilles? I jo vaig agafar doncs els meus pals i el Charlie Parker em va preguntar, tu com et dius? I vaig dir, em dic Ronnie Gardiner. Em va dir, Ronnie, a tu què t'agradaria tocar? I va treure el seu saxofó i em va dir, vostè té l'instrument, jo senzillament tocaré doncs amb vostè. I em va dir, coneixes la cançó Lover? I vaig dir, clar que conec la cançó Lover. I em va dir, un, dos, un, dos, tres. I ja està, i vam començar a tocar.
Els dissabtes a la una del migdia a Catalunya Ràdio, El Divan amb Sílvia Coppolo.
Avui amb Ronnie Gardiner, músic de jazz, que amb la seva música ajuda a recuperar les persones que han tingut un ictus, i amb Olivia Rueda, realitzador de televisió, supervivent d'un ictus i autora del llibre No sabes lo que me cuesta escribir esto. Em penso, senyor Gardiner, que aquesta cançó que sentim ara de Charlie Parker era com la banda sonora del Club Montmartre de Copenhagen. I diu, i què, si estàvem als Estats Units, ara què fem a Copenhagen? He fet un salt vital jo ara, biogràfic molt gran. Com va ser això, dels Estats Units, que vostè canviï i se'n vagi a l'altra punta al nord d'Europa?
Jo estava tocant, vaig tenir molta sort de tocar amb grans músics a Connecticut. Vaig tocar amb els millors músics de jazz. I tocava en concerts i en clubs, Stillman, Jimmy Moody, Carl Emerson, tots aquests, tots els grans. I els meus pares ja havien mort. I jo vaig sentir, el jazz estava morint als Estats Units, i la música pop anglesa estava arribant amb força. Beatles, Kiss, Rolling Stones. I jo havia perdut els meus pares i vaig pensar, penso, Ronnie, que ha arribat l'hora d'anar-me'n a Europa.
Vostè ho ha dit dues vegades que els seus pares ja havien mort. Penso que el seu pare va morir d'una manera sobtada. I la mare, què li va passar a la mare?
Well, my mother.
A veure, la meva mare...
She was very depressed.
La meva mare estava molt deprimida.
She took a life.
I es va suïcidar.
Es va prendre alguna cosa.
No, she took rat poisoning.
Sí, va prendre verí.
Verí. Vostè ho diu, miri, que han passat anys i jo me'l miro i li queden encara els ulls negats. So I walk a little too fast and I drive a little too fast and I'm reckless, it's true, but what else can you do? La música el va ajudar a superar aquests moments tan complicats?
Sí, la música és l'única cosa. La música i l'esport.
Quin esport fa?
Quina bona pregunta. Amb futbol americà, evidentment. I béisbol.
I béisbol. Ja en duia 15 de preguntes. Al final n'hi ha una que és bona, eh? S'ha llamat d'aquesta manera. Em consta que vostè va anar a buscar feina a l'altra punta de món, a Europa. A Europa li va anar molt bé. I sé que també va tocar a les Canàries i va viure fins i tot a les Canàries. Tu dius, caram, aquest home, com va amunt i avall. Com va anar això d'anar a les Canàries?
Mira, a les Illes Canàries jo tocava amb un britànic molt famós, és una llegenda, Charlie Norman, i el seu fill i jo mateix vàrem formar un trio i vàrem ser convidats per una agència molt famosa per estar allà i vàrem anar allà per treballar pels hostes, els convidats escandinaus. I Charlie va portar a la seva dona, el fill també, la seva dona, i jo vaig portar la meva, parella, a la meva xicota. Estic parlant de l'any 1980, per ser exactes. I això va ser a Sant Agustí, a la Gran Canària, el 1980. I aleshores allò va ser el moment més fosc de la meva vida, i sempre ho serà, el moment més tràgic de la meva vida. El dia 11 de març, la meva xicota va ser brutalment assassinada. Jo vaig arribar a l'habitació i hi havia un amic meu, a qui jo li havia deixat diners en préstec. Ell tenia un gran martell a la mà i ell la va assassinar a cops de martell. Jo vaig arribar 5 o 10 minuts massa tard. Ell encara respirava, però el cervell ja, el tenia absolutament massacrat. I jo em vaig quedar absolutament col·lapsat. No la podia deixar. I el meu amic va agafar aquest mateix martell enorme i va intentar trencar-me el cap. I no ho va fer per pocs centímetres. Jo tenia bona coordinació i vaig aconseguir sobreviure d'alguna manera. Vaig aconseguir treure-li el martell de la mà i jo el volia matar, el volia trencar en dos, però no podia fer-ho. I vaig aturar-me. Em va agafar el martell del terra, vam estar lluitant, vaig tornar a recuperar el martell i vaig aconseguir dominar-lo. I entretant vaig començar a cridar ajuda, ajuda, policia, i va arribar la policia i una ambulància. Entretant la meva xicota havia mort i aquesta és la història. I aleshores jo vaig entrar en depressió profunda, profundíssima. I 16 dies més tard vaig decidir que jo no volia viure més, que volia, senzillament, ofegar-me.
Sí.
El 27 de març de l'any 1980, a 3:15. I vaig decidir, ara acabaré amb la meva vida. I estava a 3 o 4 minuts a la platja, on volia, senzillament, deixar-me ofegar, i vaig veure aleshores un noi. Un noi assegut, doncs, amb una taula a l'exterior. Aquest noi no tenia braços, no tenia cames, i em va somriure.
El va somriure, el va mirar i el va somriure. Estem escoltant en Ronnie Gardiner, és músic, té 86 anys, som al divan de Catalunya Ràdio. Estem a aquest punt que aquest noi se'l mira i el somriu. Vostè, que estava a punt d'entrar dins del mar i no sortir-ne mai més, què va passar?
Quan el vaig veure, no podia entendre-ho. Aquest home, jove, amb cabells arrissats, sense braços, sense cames, com em podia mirar i somriure? La vida l'havia tractat d'una manera terrible amb ell. Però ell continuava somrient. I aquell somriure em va canviar la vida. Em vaig adonar aleshores que jo no em podia suïcidar. Estic en aquest món per una raó.
And what is it? I'm only a drummer. What can
I do? I jo sóc un baterista, què puc fer? I aleshores vaig pensar, un baterista el que té és ritme. I aleshores vaig començar a concentrar-me en el ritme. I vaig pensar, la vida és ritme i el ritme és vida. Perquè la primera cosa que experimentes a la vida és, doncs, el batec del cor de la teva mare. Respires ritme. Tot l'univers està en ritme. Les estacions, doncs les collites, els conreus, la migració de les aus, doncs els peixos, la hibernació dels animals. Fins i tot sabem quan el cometa Halley tornarà. La vida, per tant, és ritme.
Sí.
I això és el que jo podia fer. I també, tot sent un baterista, em vaig adonar que un baterista té una molt bona coordinació de tot el seu cos, la ment i el cos. I un baterista que toca amb una banda de jazz o pop està fent 4 coses alhora. El seu peu dret fa una cosa, el peu esquerre fa una altra cosa, la mà dreta fa una altra cosa, i la mà esquerra fa una altra cosa. I tota la resta funciona. I puc cantar també, quan estic amb els meus 4, doncs, les meves 4 extremitats en moviment. I aleshores vaig pensar, jo puc ajudar la gent. I això va esdevenir la meva passió. Vaig pensar, mentre estigui viu, intentaré ajudar a la gent que ho necessita.
Els dissabtes a la 1 del migdia a Catalunya Ràdio, El Divan amb Sílvia Coppolo.
Senyor Gardiner, això és el ritme que m'estava dient, Ara estàvem en una classe, Sí? Sí? Què és el que estan fent en aquesta classe?
Bueno, això és un ritme 6-8.
Molt bé. 1, 2, 3, 4... Sí? Estic marcant el ritme 3 cops a baix i 1, 2, 3, molt bé. I amb un ritme 6-8, escolti'm, trobo molt bé, Però que sigui 6-8, sigui 3-4, sigui 4-4 o sigui 2-4, com canvia la nostra vida?
A veure, es tracta de coordinació de moviment i d'emoció. I el ritme és el número 1. Fins i tot Mozart va dir que és el més important, el ritme. La melodia és la segona. I clar, tenim l'harmonia també, que és encara més complicada. Però l'enfocament ha de ser sobre el ritme. Quan jo toco un ritme, per exemple, et faré una demostració.
A veure,
Sílvia.
Molt bé.
Okay. D'acord?
Yes.
Puc fer que el teu cos, puc fer que el teu cos es bellugui amb el ritme.
Per pensi que jo ballo les sintonies dels programes, eh? Ho té fàcil, eh?
Em permets que toqui un ritme, Sílvia?
Sí, toqui.
Us tocaré un ritme.
Va.
I noteu què fa el vostre cos quan toco aquest ritme.
Olivia, què t'ha passat amb el cos?
Estoy alucinada, eh?
Alucinada, eh? Jo diria, primer l'esquena se'ns ha posat recta, després hem volgut anar endavant, després hem fet un moviment esquerra-dreta amb l'esquena més recta i caminant avançant. No sé si era això el que havia de passar amb aquest ritme. És això?
És una marxa. És una marxa, això.
Clar, és una marxa.
És que és una marxa.
Per això anàvem endavant.
Deixa'm que toqui un altre ritme.
Tot això ho fa al damunt de la taula, aquí al Benja Estacio, pensant que ressonen tot allò, el nostre company el so, diu ai, 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 ai. A veure, va. Després amb això m'ho expliques, eh? Òscar, què?
Tocaré un altre ritme, d'acord? Perquè vull que els vostres cossos es belluguin.
Molt bé. Sí, ballem. A veure, Òscar, tu que ets el fisio, amb això que fa el Roni, amb persones que han tingut un ictus, què aconseguiu? Tu que ets fisio i músic, eh?
Bueno, son muchas cosas, porque, bueno, con el método que Roni fue desarrollando, que igual ya nos irá explicando, más que ponernos simplemente a lo que es el movimiento del cuerpo muscular, lo que pretende estimular y lo que consigue es activar un montón de áreas del cerebro, ¿no? Uh-huh. Y de una manera estructurada y enfocada hacia ciertos aspectos distintos, como puede ser la memoria, funciones cognitivas o funciones más motoras, como del equilibrio, de la coordinación, de la marcha. Activamos áreas del cerebro y nos ponemos en marcha. Entonces, es como al final todo el organismo funciona. O sea, el cerebro también es encargado de segregar hormonas que nos generan bienestar, nos hace sentirnos parte del... No sé,
Hem de dir que, esclar, l'ictus és la segona causa de mort a la nostra societat, la primera en les dones, però dels supervivents, doncs pràcticament la meitat queden amb algun tipus de lesió, amb problemes motrius, amb problemes cognitius, amb problemes de memòria, els pot afectar la parla. Olivia, què et sembla això de la música com a element de recuperació?
A mí los fisios también lo dicen, me dijeron, lo más importante es hacer ejercicios la relación entre la izquierda y la derecha, porque realmente el cerebro, después de una clase, ya te sientes mucho mejor, no por el asentimiento, como que todo el mundo sale del gimnasio y dice, oh, estoy mucho mejor y tal, pero tu propio cerebro, que para nosotros están afectados, notas diferencias, porque no sé por qué, porque el ritmo que decía él lo tienes, y si eso puedes hacer las cuatro ¿cómo se llama?
extremidades
sí. La pones a la vez, ves que primero no puedo hacer nada, todo lo que dice él es que el cual hace ritmo y tal, a mí me cuesta muchísimo, siempre me ha costado, yo he ido mucho a conciertos, grabar en conciertos, y a mí me deja. Los de la batería a mí me parece algo mágico, ¿no? Sí. Decir, no puede ser.
Yo la coordinación que
no
tengan.
No puede ser. Sí. Yo no, ya, son gente diferente.
Com Jordan Canata, ara la bateria.
Yo creo que ellos ahora me dicen que hay un método para aprender, pero ya de entrada, cuando yo era normal, vamos a decirlo así.
Yo diría que et veig normal, Olivia.
No.
O sea, vull dir que no t'ho compro, eh?
Casi. Pues, no ha colado.
Quan estaves més bé de tot...
Exacte. Veia les bateries i ja decía... Y me quedaba así todo el rato porque decía, no puede ser, tiene algo, tiene dentro, no sé, es un muñeco que lo hacen, porque una persona no lo puede hacer eso, las tres a la vez, es increíble.
Però jo t'explico, Olivia, jo he anat a veure una classe que fa en Ronnie Gardiner i comença des d'una posició molt més senzilla, perquè sap que està adreçant-se a persones que han tingut problemes. A veure, senyor Gardiner, l'Olivia diu que això és molt difícil. Clar.
No, sí. Digo que és impossible.
Bueno, jo estic de rebaixes. Primer minut de la primera classe.
Exacto.
Eh? A veure, pels nostres oients, aquí del divan de Catalunya Ràdio, què ens ensenya a fer vostè?
A veure, jo el que faig és senzillament sortir i no dic res. Estic callat, estic en silenci. I el que faig, aleshores, és sortir i faig així amb les mans.
Aplaudeix. Aquí arribem, Olivia? Olivia?
Bueno,
sí?
Hasta aquí.
Fins aquí, sí?
Bueno,
primer costa.
Sí, vale, sí.
Després, jo...
Sí, sí.
Personalment...
Ara
faig
tu,
això. I després dic a l'estudiant que ho faci.
I li diu a l'Olivia que ho faci. A veure, Olivia,
a
veure una altra vegada. No ho hem vist.
Ja.
Sí, després ella. Bravo, Olivia! Ho veus? Ara ho fa el Ronnie.
Bueno.
Molt bé, Olivia.
Next.
Next.
Coordination, my first word I say...
Coordinació, Olivia. La primera paraula que jo utilitzo...
Communication
és...
With no words.
Comunicar sense paraules.
T'imagines, Olivia, amb el que t'han costat les paraules, acabes de veure que pots fer això de ritme. Estàs emocionada, eh?
Van estafado les logopedes i tal, però si a mi...
No t'ha estafat la logopeda. No. El que està fent és abordar un altre espai. Tots sumen, no, Òscar? Tu que ets al fisio?
Sí. Además, lo que podemos utilizar es el ritmo a nivel de la logopedia también, por ejemplo, ¿no? No solo a nivel del movimiento corporal, muscular, en el espacio, sino en el habla también. Entonces utilizamos el tema rítmico, que es simple, como lo has visto, más empezando desde la simple pulsación, más que la complejidad rítmica, sino es la pulsación, igual que el batec de tu corazón.
Sí, a ver, Olivia, ¿qué?
Mira, yo cuando montaba, ¿vale?
Sí, montaba musicalmente.
Entonces, tienes un ritmo.
Sí.
Alguien está con el plano, un ritmo, pam,
sí.
pam, entra una declaración de alguien.
Sí.
Pero sin dar de cuenta, cualquier que ve el reportaje, por dentro se queda pam, aunque no tienes ni idea,
pero el ritmo,
sabes,
sí,
el ritmo.
Y él interioriza.
Vale.
Sí.
Entonces vuelve la música, ¿no? Imágenes y tal. Entra bien si está el ritmo.
Sí.
Si no, pero en esos matices es montar bien y montar. Yo en casa muchas veces dices... Y entonces entra y dices... No sabes por qué, no sabes.
Dius, això no té ritme. Això
claro,
no
dices, no, esto no, espera't un poquito, es muy poquito.
És una fracció de segon.
Claro, y ya sin quererte, sin darte cuenta, tu cerebro sigue, escucha los que está explicando, el personaje, pero sin darte cuenta, en tu cerebro sigue pam. Y entonces un silencio, que es un minuto o dos, no, un minuto o menos, y hacen pan, y entra la imagen.
es un segundo, un segundo o menos, no un minuto, un segundo. És una fracció de segon. Amb la Olivia Rueda, que ens acaba d'escriure aquest llibre, No sabes lo que me cuesta escribir esto.
Els dissabtes a la una del migdia a Catalunya Ràdio, El divan amb Sílvia Coppolo.
I somriu ara l'Olivia quan sent aquesta melodia.
Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you.
Què és aquesta cançó, Perfect Day, de Lou Reed? Per què t'agrada, Olivia?
Bueno, evidentemente porque es una canción preciosa. Yo estaba haciendo un programa en Navidad y la BBC hicieron un anuncio autopromo de ellos,
¿sí?,
con esta canción, que salían todos los cantantes ingleses, claro, desde David Bowie, bueno, todos, ¿no? Y era, y lo ves y dices, es tan bonita. Y desde entonces, y claro, porque no sabía si era yo la había, evidentemente la sabía, la había oído y tal, pero nunca me he mirado la sensación que tienes al oírla, ¿no? Desde entonces hay canciones, esta canción, o me deje triste porque es muy, muy alegre, me sirve para los días que están alegres y otros días que echo de menos la alegría que escuchas con esta música.
Uno cree que el poder de leer la mente es algo de películas de espías hasta que le hacen una resonancia magnética funcional, una prueba en la que se ve cómo las neuronas se agitan a la hora de solucionar problemas y de contestar preguntas. Es la manera de ver en imágenes la zona del lenguaje, como diapositivas ampliadas del cerebro en movimiento. Suena a ciencia ficción ya, hasta que te meten en un escáner gigante y te van haciendo preguntas desde la habitación de al lado. Es el 6 de noviembre de 2009. Hace mucho frío. Voy con ropa de calle. No estoy preparada para esta temperatura. Roberto, que está en la sala de espera, se ha quedado con mi cazadora. Cuando pienso que debería pedir una manta, ya la tengo encima. No es que cumplan mis deseos, es que han hecho esto mil veces. Todo es así, robótico. Tengo escalofríos por todo el cuerpo, una mezcla de frío y vértigo. Me ponen un casco en la cabeza para protegerme de los ruidos de la máquina y un pinganillo en la oreja desde donde una voz me da instrucciones. Durante los primeros minutos me da apuro hasta pestañear por si eso interfiere en el resultado de la prueba. Entonces se me pasa por la cabeza, ¿qué hago aquí tiritando, sola, metida en un tubo que parece un cohete en el que retumba algo parecido, mucho peor, a tecnoindustrial alemán? Es fácil sentirse como una rata de laboratorio en esos momentos. Pequeña, asustada, expuesta y completamente a merced de los señores con bata que se comportan como interrogadores de la CIA. Unos tipos que, para más inri, hacen preguntas tan sencillas e infantiles que todo parece un montaje de cámara oculta.
Thank you.
Volando voy, volando vengo, Kiko Veneno. Aquesta queda cançó, Olivia Rueda.
Hombre, es que es caminar por toda la vida. Es que es caminar contenta, tienes que sonreír.
Aixeca els braços.
Entonces, te da alegría esta canción, esa alegría. Y además que eres el protagonista de tu vida, y sin más ni menos, pero todo lo demás te están aventura. Todos son aventuras que sin darte cuenta estás viviendo una aventura, siempre lo que siempre.
Avui fem un divan amb en Ronnie Gardiner i amb l'Olivia Rueda, i també ens hi ajuda a l'Òscar Estivalit per veure de quina manera podem ser els protagonistes de la nostra vida. Another sunny day, I met you up in the garden. You were digging plants, I took you back your pardon. I aquí aquesta idea de Another Sunny Day és també un altre dia assolellat. I com riu, que tu ets la protagonista de la teva vida, no? És això. Sí.
Sí.
Jo he anat molt de pressa i he dit un dia, brom, va tenir un problema allà mentre dinava al menjador de la tele. Després vam veure que hi havia un problema congènit en el cervell. Vaig molt de pressa, perquè només per explicar als oients. Després vam veure que, esclar, es podia intervenir de diverses maneres, unes de més dures i més arriscades, però si anaven bé, doncs serien millors, i algunes altres que no tant. I mentre estaven amb aquestes del no tant, en les embolitzacions, és quan va venir l'ictus, no? I quan vas veure l'altra banda de la paret, no? Diríem pràcticament. I algú va dir, com que té fills, es quedarà. M'ha impactat llegir això al llibre, eh?
Sí.
La força dels fills, tu creus que hi va tenir a veure?
Yo creo que son los niños, evidentemente, pero es como, es un ejemplo lo más claro, ¿no? Para que todo el mundo lo entienda y porque sí. Pero yo creo que en ese momento, si tú tienes un ictus y ese día te has enamorado, no, ahí no te puedes morir, ese día. Algo de fuera de la tele que te estira.
Sí.
Es que la vida es muy dura, ¿eh? Es para, sí, que muy dura, muy, muy cabezota. La vida te intenta dejarte volver a esta vida. No te deja que te vayas, que te mueras.
La vida te estira.
Te estira,
¿eh?
Pero sea los niños, que evidentemente los niños es un ejemplo, evidentemente, pero el día, o por ejemplo, tú te vas a morir y vas a hacer, realizar un concierto lo más de la Björk,
sí,
no te puedes morir ahora.
Calma, tenim aquest concert per fer.
Home,
clar.
No me puedo morir. No. ¿Qué va a decir el jefe? Puedes morirte.
No pots.
No?
No, molt bé. Però has hagut de reaprendre tot a la vida, de quan només et sortia la paraula, que et sortia era canciones, canciones, canciones. Això ho expliques, que és molt bona, clar, que és que ella ve del muntatge musical, i quan vol dir altres coses, resulta que només diu canciones. I com ha anat el procés per reaprendre, Olivia?
Jo lo que tengo, bueno, a ver, jo pienso igual que antes, y no me afecta el cerebro, bueno, algunas cosas sí, porque la memoria, bueno, unas cosas, pero lo más importante es aprender a escribir y hablar. Escribir me cuesta mucho ahora porque, claro, escribir no lo practicas cada día, pero hablar sí. Y estoy todavía aprendiendo a hablar. Y claro, ahora porque estamos, ahora todo el mundo que me oiga dice, bueno, pero oigas más o menos, pero este tema lo he visto algunas veces, lo he explicado, lo conozco, le he explicado a mis amigas que están allá, pero no te entiendo, pero a ver, ¿cómo puede ser que no puedes, tú puedes leer un libro en voz para ti y lo entiendes perfectamente, pero no puedes explicar? Es uno de los afectos, un afecto, hay un
una consecuencia,
sí, exacto,
un efecto.
Claro, es muy difícil explicarlo a alguien.
Jo ho puc llegir mentalment, però no ho puc traduir amb sons, amb paraules.
Y todo, eso es lo que me pasa. Yo no, no puedo... Lo que oigo... Tengo que, me tiene que pensar en el cerebro como si fuera un ¿sabes esos carteles que pasan próxima parada? No sé qué, no sé cuánto, ¿no? Que
van
en
el metro,
corriendo.
Sí,
entonces, claro,
sí.
Pues ahí en tu cerebro pasan así, te pasa a ti, a todos,
sí,
¿eh?
Sí,
quiero
sí.
Decir, pero que es tan rápido...
Que no puedes elegirlo.
Ya está, claro. Pero yo tengo que estar poco a poco y tengo que saber qué palabra, qué letra, el sonido de esa letra,
¿sí?
Lo tienes que... para luego... hablar, salirle de tu boca. Eso
claro.
Es lo más importante. Para nosotros es
És com quan, no sé, ara s'aprèn a llegir d'una altra manera, perquè també utilitzen imatges, però probablement tu encara vas aprendre a llegir que la P amb la A feien pa, i havies d'haver d'aprendre a fer pa, no? Alguna cosa així? ¿O no?
No, no sé si porque, claro, yo lo primero que llevas ahí que no sabes hablar, vas a la logopeda y dices, vale, pues vale, ya vale, ¿y dónde estamos? Estamos aquí, vale, bueno, pues vamos a, pues ya está, si mis hijos empiezas a hablar, tus hijos empiezan a hablar, y en 2 años empiezan a hablar, más o menos, pues vamos, empezamos, ¿dónde? La pela.
Uh-huh.
Pero cuando tú tienes 40 años es muy difícil, es diferente, porque tú las palabras la tienes, lo que pasa que están en cajones que no puedes entrar. Entonces, por ejemplo, tú puedes saber, empiezas a explicar, por ejemplo, música, ¿no?
¿Música?
Empiezas música, sí. Empiezas a decir música y a partir de está en este cajón y se abren varias palabras, ¿no? Ritmo, música...
Uh-huh. Totes les que tindrien a veure.
Exacto.
Sí, sí,
sí.
És com quan aprens un idioma.
Exacto.
Et fan lliçó als viatges, lliçó les vacances, lliçó de quan et trobes algú. I són totes les paraules que hi estan relacionades i les expressions.
I tu logopeda lo que entiende, intentar esos caminos para entrar en los cajones donde tienes palabras.
Avui en Ronnie Gardener, Olivia Rueda, també l'Òscar que et mira, eh? Mires i què penses, Òscar Estivalet, quan sents l'Olivia?
No, és que són unes experiències tan difícils d'explicar, no? Perquè el funcionament del cerebro és, no sé, és la codificació de tot l'entendiment. No sé, és un misteri que és difícil saber què és el que ocorre quan no t'ha passat, no?
Amb la música ho entenem més bé. Senyor Ronnie Gardiner, vostè ara escoltava l'Olivia, s'adona que Déu-n'hi-do parla prou bé, i algun moment que ja veu que ella és una dona que té voluntat i acaba fent aquell so que busca i troba la paraula o una de sinònima o de molt a prop, o no, jo ho veig, jo que jo això l'he de dir, una de molt a prop per acabar de donar sentit al que es vol expressar. Vostè un dia va decidir que amb el ritme podia ajudar a persones que havien tingut aquest problema, no sé si a banda d'un ictus, també a altres problemes. I ara, escoltant a l'Olivia, vostè, què? A veure, com podria ajudar a l'Olivia i totes les Olivies del món? Ara té deures. El homework.
Mira, per començar,
sí.
La meva idea bàsicament era per infants, era per nens, però a mi em va demanar l'associació de l'ictus d'Estocolm si podia ajudar a persones afectades de ictus en general. Jo havia llegit moltíssim sobre el cervell en aquell moment i vaig pensar en el ritme, evidentment, i quan penses en infants penses en el ritme. Per exemple, les cançons de bressol, les paraules i els ritmes de les cançons de bressol, i penses... És un ritme que sents que les paraules s'uneixen. Per tant, Els fills, els nens, estan exposats al ritme des de ben d'hora. I les seves capacitats motores i una melodia i les paraules i comencen a bellugar el cos i et concentres i intentes treure les paraules amb ritme. I això és el que jo pensava amb els pacients d'afectats d'ictus. Intentar, doncs, fer un moviment amb la part esquerra del cos i el cervell ve, doncs, de l'hemisferi contrari, de l'hemisferi dret. I l'hemisferi esquerre és el dominant per a la parla. I la melodia està més en l'hemisferi dret del cervell. Hi ha persones que no poden parlar, però que canten el seu missatge perquè poden cantar. És a dir, que el cervell d'alguna manera es pot ajustar i pot treballar. He de dir que admiro moltíssim el que has aconseguit fer, Olivia. Olivia, el que has fet tu, el que has aconseguit és una passada. Tu tens un esperit de combat claríssim i és increïble el que has aconseguit. Et felicito.
Me lo dice él, pero por favor.
Mira.
Take the National Express when your life's in a mess. It'll make you smile. All human life is here, from the feeble old dear to the screaming child. From the student who knows that to have one of those would be a suicide.
El personaje que tenía la Olivia de antes no estaba tan mal. A veces la echo de menos. No estaba tan mal, ¿no? Pero el caso es que no puedo volver a ser ella y ni siquiera puedo explicarla bien, aunque lo he intentado con este libro. A veces me preguntan, ¿pero cómo puedes seguir adelante con todo lo que te ha pasado? Bien, no es una elección. Si a ti te encerraran en un lugar y te tiraran encima un montón de prendas de ropa o de trastos o de tierra, ¿qué harías? Intentaría salir de ahí, ¿no? Pues yo hago lo mismo. Sobre todo porque sé que fuera me esperan mis hijos, Roberto, y la gente que me quiere. No soy una heroína, eso lo tengo claro. Solo hago lo que puedo. Quiero seguir llenando nuevos diarios. Acabo de empezar uno, una libreta nueva que es como una nueva etapa en la que voy a intentar ser yo. Con miedo, con alegrías, con problemas, con abrazos, hablando, escribiendo, viviendo, porque no tengo otra opción y tampoco la quiero. Porque si estuvieras en mi lugar, ¿tú qué harías? I mira que he acabat programes, però em sembla que no n'he acabat mai cap de tan emocionada. L'Olivia mig plora, els confesso que jo també, el Roni també, l'Òscar també, i el John tradueix les llàgrimes. Moltes gràcies per ajudar-nos a tirar endavant, per veure que hi ha camins que de vegades no coneixem i que en el fons, si volem, ens costa, però podem tornar a ser protagonistes de la nostra vida. Tindrem un altre paper, oi, Roland, en aquesta nova pel·lícula? Diu que sí, però no està tan malament, eh? De debò que sí. Gràcies, Òscar Estevalet, gràcies a Olivia Rueda. Vull llegir el pròxim llibre. Jo t'ajudo, no. Roni Gardiner, moltes gràcies per ajudar-nos. Gràcies, John de Ratzi. El guió és de la Cesc Armengol, la producció de la Montserrat Oller, el so del Benja Estatio, gràcies també a l'Associació Superàlictus de Barcelona. Us ha parlat Sílvia Coppolo, ja ho sabeu. Els dissabtes, a la una, a Catalunya Ràdio, El Divan.
start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can up to you, New York, New York, New York.
Sitting alone in your room, come hear the music play. Life is a cabaret, old chum, come to the cabaret. Put down the knitting, the book and the broom, it's time for a holiday. Life is a cabaret, old chum, come to the cabaret. Come taste the wine, come hear the band, come blow your horn, start celebrating. Right this way, your table's waiting. What good's permitting some prophet of doom to wipe every smile away? Life is a cabaret, old chum, so come to the cabaret. I used to have this girlfriend known as Elsie, with whom I shared four sordid rooms in Chelsea. She wasn't what you'd call a blushing flower. As a matter of fact, she rented by the hour. The day she died, the neighbors came to snicker. Well, that's what comes from too much pills and liquor. But when I saw her laid out like a queen, She was the happiest corpse I'd ever seen. I think of Elsie to this very day. I remember how she turned to me and said, "What good is sitting all alone in your room? Come, hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. And as for me, and as for me, I made my mind up back in Chelsea. When I go, I'm going like Elsie. Stop by admitting from cradle to tomb,